Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
Bona tarda, us informa Carme Montero. Els abonaments gratuïts de Renfe ja no es podran comprar a partir de demà, després que el Congrés hagi tombat el decret òmnibus del govern espanyol. Els usuaris que ja tinguin l'abonament recurrent el podran continuar utilitzant fins al 30 d'abril, però no se'n vendran de nous. Ho ha explicat el ministre de Transports, Óscar Puente.
Por tanto, los usuarios de autobuses, cercanías, trenes Avant, etcétera, tendrán que pagar el importe completo del billete o del precio completo del abono conforme a lo que existe antes de la entrada en vigor d'esta medida.
Pel que fa a la T jove i la T usual, mantenen el 50% del descompte actual, segons ha confirmat a Catalunya Ràdio l'autoritat del transport metropolità de Barcelona. El que no han aclarit és qui es farà càrrec del 30% del preu del bitllet que fins ara assumia el govern espanyol. La Generalitat paga el 20% restant. Més notícies, Pep Azpitiarte.
El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, anuncia en el fòrum de Davos que proposarà a la Unió Europea un paquet de mesures de control en les xarxes socials per evitar missatges d'odi, assetjaments i atacs contra la democràcia. Alerta que cal una protecció contra les oligarquies tecnològiques, ja que les xarxes socials estan en mans d'uns pocs multimilionaris. Entre les mesures que proposa hi haurà l'eliminació de l'anonimat en les xarxes, l'increment de les sancions i l'exigència de responsabilitats dels propietaris de les plataformes digitals.
El propietari d'un restaurant petit és responsable si el seu menjar enverina els clients. Els magnats de les xarxes socials han de ser responsables si els seus algoritmes enverinen la nostra societat.
El Departament de Salut acredita 79 hospitals d'aguts a Catalunya. Són centres on es fan tractaments oncològics o recuperacions d'operacions quirúrgiques, entre d'altres. En total, són 65 centres públics i 14 de privats que han aconseguit l'acreditació durant la jornada que s'ha fet a l'Espai Vital de l'Hospitalet de Llobregat, on s'han lliurat les certificacions. El 80% dels hospitals d'aguts que han obtingut l'acreditació ho han fet amb la puntuació superior al 90% i la consellera de Salut, Olga Paner, n'ha fet un balanç positiu.
Retiren dels supermercats Aldi un lot de fideus instantanis amb gust de gambes de la marca Asia Green Garden per la presència de crustacis no declarats a l'etiqueta. L'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició, la ESAN, ha enviat l'advertència sobre aquest producte i la cadena ja l'ha retirat. Els consumidors que tinguin aquests fideus a casa poden retornar-los al supermercat i els tornaran els diners. La ESAN també ha recomanat a les persones que tinguin al·lèrgia als crustacis que no es mengin els fideus, tot i que ha precisat que per a la resta de la població no comporten cap risc.
La pel·lícula Cinco Minutos Más, escrita i protagonitzada per Berto Romero, serà una de les produccions de Movistar Plus del 2025. Dirigida per Javier Ruiz Caldera i produïda per El Terrat i Kiru Films, tractarà d'un matrimoni en crisi atrapat en una seqüència temporal. La plataforma ha presentat 5 projectes originals més per aquest any. A El Ser Querido, de Rodrigo Sorogoyen, Javier Bardem i Victoria Luengo es posaran a la pell d'un pare i una filla amb un passat difícil que retrobaran en un rodatge. A Lauda Ruiz de Azúa, directora de multipremeña de Cinco Lobitos, es posarà al capdavant de Los Domingos, una peça que seguirà la vida d'un estudiant sense un futur clar. Esports, Sergi Andreu.
Avui a les 9 juga el Girona al Camp del Milan, partit de Champions, penúltima jornada de la fase de la Lligueta, encara amb opcions de l'equip de Mitchell de classificar-se per la següent ronda. El partit el podreu seguir a l'antena de Catalunya Ràdio a partir de 8:45. També destacant avui a la Champions el PSG City i el Madrid Salzburg. Encara en futbol, el Barça femení juga la primera semifinal de la Supercopa Espanyola contra l'Atlètic de Madrid a la Zeta Butarque. Caroline Graham ha rebut l'alta mèdica i ha entrat a la llista de convocades. D'altra banda, el Barça de futbol sala ha informat de dues lesions. D'una banda, Eric Mendonça té una lesió al pubis i serà de baixa unes 6 setmanes. I Antonio Pérez, de la seva banda, té un esquinç al turmell dret i serà baixa 4 setmanes. I una altra cita per l'agenda d'aquesta tarda. La selecció espanyola d'handbol s'estrena avui a la segona fase del Mundial en un partit contra Noruega. A 8:45 hi ha 8 jugadors catalans, a més del tècnic Jordi Rivera.
Fins aquí les notícies.
La vida són preguntes. També preparàveu, per exemple, vídeos d'aquesta campanya B i respostes.
No.
La vida són rialles.
Oh, i amb el nostre dia a dia ja és molt igual.
Bueno, tampoc t'ho agafis així, ara.
I debats.
Com més es polititza el tema de la immigració, més s'identifica com un problema.
La vida és aliment del cos.
Trossejada amb ceba, pastanaga i all.
I de l'ànima.
El meu somni passar un dia sense en Hamlet.
Al matí de Catalunya Ràdio t'expliquem la vida, connectats al món i a la teva realitat.
De dilluns a divendres, de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
Al matí de Catalunya Ràdio. Som vida.
A Catalunya Ràdio, de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb el Gent de Carot.
Passen 6 minutets de les 5 de la tarda, estàvem parlant de lloguers de temporada. Aquest augment dels lloguers de temporada que, per començar, es multiplica per 6 en 5 anys i, a més, pugen de preu. És un 90% més car que ara fa 5 anys. Ho estàvem parlant amb el Lluís Freixas, el periodista dels serveis informatius de 3CAT, que és qui ha fet la peça, qui ha estudiat el tema. Lluís, abans d'anar al butlletí, jo et preguntava, clar, ens estem imaginant Barcelona, que deuen portar la palma, però m'imagino que hi ha altres municipis també afectats per això.
Clar, els lloguers de temporada, quan no han suposat un problema, s'han donat sobretot en ciutats universitàries. Per exemple, les que més lloguers de temporada tenen són Girona, clar. Són Vic, són Cerdanyola del Vallès, clar. I, evidentment, també Barcelona. El que està passant ara és que aquests contractes de temporada, des de més o menys el 2022, s'han començat a estendre també a l'àrea metropolitana, s'han començat a estendre a tot el litoral, i és cada vegada més comú veure si busques lloguers de llarga durada, un lloguer per tirar endavant, doncs et trobis que només t'ofereixen contractes d'11 mesos. I això té un problema especialment greu, perquè no només aquests lloguers de temporada estan exempts de complir el topall de lloguer, sinó que, a més, el tema és que en lloc de durar 5 o 7 anys, duren 11 mesos. I això vol dir que et poden fer fora doncs, amb una facilitat molt més gran que en un lloguer de residencial habitual i que, a més, el preu, a l'haver-hi tanta rotació, el preu també és molt més fàcil que es vagi enfilant. I ho hem vist ara, no? Doncs han passat el 2019 a Catalunya, s'ha disparat gairebé un 90% el preu d'aquests lloguers de temporada.
Obro preguntes a la taula perquè crec que l'Estel s'està mossegant la llengua.
Ai, sí, jo també, nena.
Volia, sí, una pregunta. Aviam, entenc que aquests lloguers, quan tu voldries un habitatge amb un lloguer de 5 anys, te'ls poden colar com dient-te tranquil, allò que et diuen no tranquil, però és renovable, no? Que segurament et diran això. Però també entenc que la gran demanda de lloguer que hi ha ara mateix és per part de gent que vol fer una llar allà fixa i que, per tant, hi vol estar 5 anys. No hi ha tanta demanda de persones que vulguin viure només de trànsit periòdicament durant 11 o 12 mesos allà. Però sí que la pregunta és també si colen aquesta premissa gent que busca més llarga durada, però els hi colen aquesta cosa de tranquils que és renovable.
Mira, hem pogut parlar amb la Mariona Segú, que és una experta en mercat d'habitatge, que va fer precisament un dels estudis més interessants sobre el tema dels topalls de lloguer a Catalunya. Crec que la podem escoltar,
sí, la podem
i ella
sentir.
Respon perfectament a aquesta pregunta teva.
Els lloguers de temporada és un tipus de contracte que és legal. El que passa és que existeix una desigualtat en el poder de negociació entre el propietari i el llogater. Llavors, pot ser que estigui passant que molts llogaters estiguin acceptant contractes de temporada, tot i que això no respongui a les seves necessitats ni als seus desitjos.
Clar. Esther, queda resposta?
Freqüent.
Sí, sí.
És molt freqüent perquè la demanda d'habitatge és tan alta que si no ho agafes tu, ho agafarà l'altre. Els pisos en lloguer duren molt poquet, els portals. Qui ho hagi hagut de passar per aquest maltràngol ho sabrà, que vas i ja te'l prenen.
Sí, i ja no només llavors, això, Lluís, que alguns no surten ni a portals. Saps què vull dir?
Sí, clar.
Digues, Brigitte.
No, és que m'ho faig a sobre perquè resulta que el clar exemple d'aquest despropòsit és la Casa Ursol aquí a Barcelona,
sí.
Que precisament els fan fora a partir del 30 de gener, ja el primer desnonament, els fan fora en aquests veïns que porten tota la vida allà, i resulta que els fan fora per després agafar
pisos de Toré.
Pisos de... Sí, sí, sí.
A partir del dia 31, manifestacions a la Casa Ursola, i ho vam sentir també a l'entrega dels Premis Gaudí, que diversos actors, de fet, demanaven, reclamaven, o que ens hi suméssim, no?, en aquesta reclamació. Lluís, quins avantatges té per qui posa a disposició el seu pis per lloguer temporal? És a dir, per si ho està fent tanta gent, és que té certs avantatges.
Clar, primer és això, que pots canviar la renda un cop l'any. Segon, que no està topada per cap índex. I després que, si ho pensem bé, amb els pisos turístics estem molt habituats a parlar de les llicències. Ara les prohibeixo, ara les congelo, ara em trec, ara em dono... Aquests pisos no van amb llicència. Qualsevol persona pot posar el seu pis de lloguer en lloguer de temporada. Llavors, això facilita moltíssim aquesta picaresca. Simplement, en lloc d'oferir un contracte residencial, el fas de temporada. Ara, té un petit inconvenient pels propietaris. Un és que si realment hi ha molta rotació de llogaters, cosa que no sol passar, perquè el normal és que vagin la mateixa persona vagi encadenant contractes d'aquest tipus al mateix pis. Però en cas que hi hagi molta rotació, doncs això tampoc li surt molt bé a la persona que té el pis llogat i que, a més, els lloguers de temporada no tenen les bonificacions fiscals que sí que tenen la resta d'habitatges, de lloguers.
Clar, aquí el tema, i no és que vulgui defensar els propietaris que opten per fer aquest tipus de contracte, però sí que vull diferenciar una cosa. A mi, èticament, em sembla una pràctica deplorable que s'estiguin passant aquí, però al final entenc que si un propietari d'aquests ho fa, pot apel·lar a la llei i dir, la llei ara m'està permetent això. Per tant, hem d'assenyalar a dalt de tot, de la piràmide, no? Que és
aquest decret.
Exacte, vull dir, aquesta llei que està permetent això, que èticament destrossa les classes socials menys benestants, evidentment.
Lluís, no sé si vols afegir alguna cosa.
Sí, ara mateix el Congrés dels... Sobre això, ara mateix el Congrés dels Diputats té aprovada una tramitació de llei precisament per tapar aquest forat, que és un forat, d'altra banda, que quan es va debatre la llei ja va sortir als agents socials. Parlaven precisament que això era una possibilitat que passés i efectivament ha acabat passant. Però, mentrestant, doncs, mira, els propietaris han guanyat ben bé 2 anys que estan podent fer, no?, saltar-se una llei que en principi havia de ser, és de fet la primera llei estatal d'habitatge, que no ve a solucionar el principal problema, perquè de fet els lloguers segueixen pujant i segueixen pujant. I a més, jo no sóc expert d'habitatge, però sí que toquem molts temes de dades i hi ha coses del mercat del lloguer que xoquen molt, no?, quan les expliques i veus, per exemple, que segons les dades de consum de llum, a Barcelona un de cada 10 pisos està buit. I són 75.000 pisos que estan buits. O quan mires les dades de quan s'ha construït, i és ridícul el que s'ha construït, i us sembla que ara ens posem molt les mans al cap amb que tapant aquest forat les coses se solucionaran, però és que s'ha fet tan malament, durant tan mal durant tant de temps, que hi ha forats, diguem, per tot arreu, i ara veiem més que mai... l'impacte de tot plegat.
Carlos.
Se sap quina mena de propietaris fan aquesta mena de contractes? Ho dic perquè per la senyora Antònia, que té un piset i el lloga per anar-se traient el d'això, suposo que gestionar un lloguer de temporada que l'has d'anar renovant o l'has d'anar revisant no deu ser molt fàcil, o deu ser una càrrega, o deu ser pesat, o has de pagar un administrador, o has de pagar un gestor, el que sigui, i entenc que per algú que tingui uns quants pisos més deu ser més senzill. No sé si es poden desgranar les dades en aquest sentit.
Que sapiguem, aquestes dades no es poden disgregar, bàsicament perquè estan basades en les fiances que s'entreguen a l'Incasòl. De totes formes, és veritat que aquesta tarda, bueno, de fet, avui al migdia en parlaven els APIs i explicaven precisament que ells estaven a favor d'aquesta regulació i la regulació va una mica per aquí. O sigui, aquesta nova regulació dels lloguers de temporada, i un dia podem parlar dels lloguers d'habitacions, que això costa molt més tenir dades, però d'aquests lloguers de temporada, precisament el que busquen és que siguin de 6 mesos, perquè ja sigui gairebé impossible que una persona que és una petita propietària li surti a compte fer el renovar els papers cada 6 mesos. Finalment sembla que serà de 9 mesos, és el que va acabar votant Junts al Congrés, però en qualsevol cas, ja han vist avui al matí com estan les relacions amb el PSOE. Per tant, tot això de moment està en un calaix a l'espera de veure com avança les properes setmanes.
Lluís, per qui lloga, ara ens posem a l'altra banda, per qui lloga no només depèn d'aquesta temporalitat, sinó que paga molts més diners d'aquesta manera.
Sí, clar, és que al final el problema ve ser que la inseguretat que té el fet de saber que tu pots marxar, bueno, et poden dir que marxis del que és casa teva cada 11 mesos, no? Llavors, aquesta mena de pressió contínua, no?, aquesta sensació una mica de nòmada de la teva pròpia ciutat, té no només la part de com et sents, sinó que és veritat que cada vegada van pujant els preus, i si tu, per exemple, fa uns anys vas agafar un lloguer de 7 anys, tu estàs segur de que durant, com si vols, durant aquests 7 anys, pagaràs sempre el mateix ajustat a l'IPC. Però aquesta inseguretat de cada 11 mesos haver de canviar de pis o que et puguin pujar el preu, acabes pagant molt més.
Per això la majoria d'especuladors són fons voltor i bueno, doncs totes aquestes empreses que fan negoci d'això, no?
Però més és
grans tenidors, que no sortia la paraula.
Però més és que és absolutament inhumal, que hem viscut de lloguer, sabem que d'entrada, si el pis no està moblat, has de fer... D'entrada, anar de lloguer ja representa una sortida de diners que se te'n van entre les fiances, que també podríem parlar un dia del dineral que demanen, abans que a vegades dins que hi ha un Picasso dins d'aquest pis, que fins i tot corre perill que es cremi aquesta obra nacional, o què passa, filla, que hi ha aquí dins. I fiances que roben i no te les tornen per motius tan absurds com un forn que no està prou netejat, que dius, tipifiquem això, quan val netejar aquest forn? 400 euros o 1.600 que m'acabeu de robar, no? Però és que, a part d'això, un any és el que psicològicament trigues a adaptar-te a una casa on estàs vivint.
Correcte.
És que és una salvatgia psicològica gravíssima.
Clar, clar, clar.
No. Lluís, va, et demano que treguis la bola de vidre. Com acabarà això? Hi haurà accions polítiques que revertiran la situació o deixarem allò que els ha agradat als ultraliberals, que és que el mercat s'autorreguli?
Sí.
A veure, si m'he de mullat, diria que tant de bo m'equivoqui, eh? Però tots aquests anuncis que es diuen de prohibir la compra de persones de fora de la Unió Europea que comprin habitatges o aquests lloguers de temporada, si s'aprova sol ser molt aigualit, i si no s'aprova, ja portem 2 anys gairebé amb una llei que no està aplicant-se al 100%. Llavors, jo sóc bastant escèptic amb el futur de moltes d'aquestes polítiques, sobretot també perquè els números al Congrés són els que són i al Parlament també. Llavors, bueno, no et sabria dir... si m'hagués de mullar, diria que no. Que no crec que aquest any es pugui solucionar una cosa així.
Lluís Freixas, periodista dels serveis informatius de 3CAT, que ha estudiat aquest fenomen. Moltíssimes gràcies, Lluís. Una abraçada.
A vosaltres, una abraçada.
Estel, volia recomanar alguna cosa respecte a això,
no combatrem la situació, però podem ajudar a fer pinya, i us recomano que entreu a reviewcasa.com, on la gent hi deixa ressenyes reals dels pisos on han viscut, per ajudar aquelles persones que vulguin llogar-lo, que sàpiguen la veritat i no el que diuen les agències.
Vam parlar aquí amb ells a la tarda de Catalunya Ràdio, bastament. Molt interessant aquesta aplicació.
Va, Reviu Casa.
Canviem radicalment de tema, perquè ara parlem de qüestions domèstiques, més concretament de neteja. Lunes Santos, de netejar el forn.
Ara t'ensenyaran a netejar el forn.
Ara que parlàvem d'això, doncs pareu atenció al que ens explica ara la Marta del Cor respecte a netejar la nevera, netejar el forn. Sou escrupolosos? No, Marta del Cor, bona tarda.
Molt bona tarda.
A veure, Marta, com has vist els forns dels carquinyolis? Has pogut entrar a casa seva?
No he tingut l'honor, però crec que si ho fes, potser m'enduria sorpreses, Però...
Però, home, perdona, el dia...
No sé si ho restarien 1.600 euros, com deia l'Estel.
O 3.600.
Però exacte.
El Dia Mundial de la Ràdio, si anem a la casa que anem,
revisarem forns.
A Marta del Cor que revisi
jo us he de dir que he posat tot en pràctica, tot el que us explicaré, perquè no puc anar donant lliçons si jo no ho he provat i he comprovat que funciona. I us dic que el meu forn necessitava una neteja a fons.
El meu el vaig comprar pirolític, es diu?
Ah, està molt bé això.
Amb la piròlita
també no he sabut fer servir mai,
no? Doncs avui no us explicaré com funciona això, però...
Ho vaig fer servir un dia i m'he carregat el forn.
Molt bé.
És d'aire, no, nena? És d'aire, no?
Crec que té una falla, el forn.
També n'hi ha de vapor, que llavors també es netegen superbé.
No, jo, nena,
però la major part de la gent tenim forns més
antics. Parleu a l'hora.
Sí, sí, perdó, que no, que deia que una servidora és de les que passa el dit quan va a les cases.
No!
Sí, fas sobretot, això?
Com els del joc de cartes?
La campana extractora, sobretot, i darrere del bidet, qui tingui bidet.
Però llavors, amb quina freqüència neteges els electrodomèstics, Brigitte? Doncs jo... L'última vegada que vas netejar el forn, per exemple.
Doncs, bueno, fa el servei cada 3 mesos. No, jo
ara
no
veurem
fa
si
servei.
És suficient o no. Ara ho veurem. A veure, netejar és una cosa que ens fa mandra a la majoria, és evident, però com que s'ha de fer, jo el primer que us proposo és que hi posem humor i bona actitud.
La selecció musical, Marta...
Disney. De Disney.
Faré una llista de Spotify amb les cançons meravelloses d'aquest espai.
Això és del compte que has recomanat tu, Esther, no?
Vull fer una pregunta.
També?
Sí, això és del compte d'ahir.
Estel,
una pregunta
digues.
Molt ràpida. Que t'agradi cada vegada més la neteja vol dir que...
Ens estàs gran.
És així, sí. No? Val, és
sí. No, que t'has
sí,
fet neta.
És un normal. També pot ser.
Home, per favor.
La música ens ajudarà en aquesta tasca, però què més necessitem per netejar els nostres electrodomèstics? Aqua i Japón.
musical.
No, no, et bataré les músiques.
Ara ja sabem què ha estat fent les dues últimes setmanes.
La mare que va matricular tu.
Els consells que us donaré seran millors que a nivell musical d'aquest espai. Però sí, netejarem, com ens deia la cançó, aigua i sabó, però ens caldran algunes coses més. Heu de saber que hi ha productes específics per cada electrodomèstic, això segur que ho sabeu, però amb les tres coses que us diré ara, us asseguro que ho podreu netejar tot, perquè ho he provat. Apunteu.
Vinga.
Vinagre de neteja.
Sí, senyora, molt bé, això.
Podeu fer servir un vinagre blanc de taula, sí, però el més recomanable és que compreu un vinagre de neteja. Si fins ara no el fèieu servir, després d'aquesta secció ja no podreu viure sense.
És blanc, el vinagre de neteja?
Sí, sí. D'acord. Bueno, transparent.
Sí, 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 transparent. Sí. L'he vist, l'he vist. Jo faig vinagre de cítrics per netejar.
Sí?
Jo tinc, de vinagre de neteja.
Jo el terra el freu amb vinagre.
algun cop l'he fet servir juntament amb el bicarbonat, que crec que són grans aliats.
Molt bé, perquè aquest és el segon element indispensable per deixar els nostres electrodomèstics impecables.
Voleu que us expliqui una cosa del bicarbonat?
Molt sisplau.
Tenia una companya, quan jugava a tennis, que sempre feia molta pudor, vale?
Ella?
No trobava res, no trobava res per no fer pudor, fins que una senyora més gran i experimentada li va dir: tu has provat mai de posar-te bicarbonat a les aixelles? Nois,
absorbeix.
A Manela. Vam ser amigues a partir d'aquell dia.
No, 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 de veritat, els usos del bicarbonat, mira, afegint això que diu l'Ester, i us ho dic perquè ho vaig fer personalment, Els que teniu gos o gossa a casa, ai, o algun animal, el meu gos va tenir la mania de vomitar sobre el sofà. Sí? Mm. Què passa amb els vòmits? Que per molt que ho netegis, l'olor... Doncs netejant-ho molt bé, molt bé, molt bé, i després deixant 48 hores ben enfarinat de bicarbonat, però ben enfarinat, sense por, saps allò? Que xucli, que xucli.
Amb alegria.
Quan estigui moll d'aigua i sabó, que ho hagis desinfectat tot plegat i tal, li deixes ben espolsimat de bicarbonat 48 hores... l'olor va desaparèixer.
Sí, sí.
Desapareix.
També dic jo que hi ha coses falses circulant por ahí, com per exemple...
No, no, això, un moment.
No, això és cert.
És que això no és fals, ho vaig fer jo.
No, correcte, això sí. Però hi ha un altre hack d'aquests, que és, sabeu les paelles, el cul de la paella que queda molt brut?
Sí, sí.
Que allò que es va quedar en restes allà, no? Hi ha mil vídeos de tot arreu que diuen, si vols bicarbonat, vinagre blanc i sabó de plats,
sí,
ho deixes fent xup-xup
i no,
després allò ho treus. I allò no marxa,
no marxa.
I a la de 3, i tu dic que ho he provat 20 vegades.
La millor manera de fer-ho és agafar la paella atentament, No, obres la paperera, tires la paella i en compres una altra.
És que no és el mateix netejar que treure l'olor, és diferent. No. El bicarbonat actua diferent.
Marta, va.
I una cosa a dir, aneu molt ben encaminats. El bicarbonat serveix per moltíssimes coses. N'heu apuntat al cura algunes. També et cura la cremor d'estómac, per si no ho sabíeu. Et refresca l'alè o, com també estava avui apuntant ara, treu la brutícia incrustada. No sé si de sota de les paelles, però d'alguns electrodomèstics sí. Finalment, a més del vinagre de neteja i el bicarbonat de sodi, necessitarem draps i baietes. Les baietes aquí és una cosa que semblarà molt òbvia, però crec que és important matisar-ho. Han d'estar netes.
Ja, sí, cada cop les canviem,
Si preteneu netejar un electrodomèstic amb la baieta que heu fet servir per recollir la llet que us ha passat al matí, no anem bé. Hauríeu de tenir una baieta per netejar la taula on preparem els aliments i unes altres baietes per netejar. I m'aturo un moment, perquè és que el món baietes és un món. Tot un món, per recordar que les baietes, d'una banda, s'han d'eixugar, perquè si les manteniu humides, allà van proliferant bacteris. L'únic que feu és repartir la merda, res i curt. S'han de netejar sovint.
Que la baieta no és màgica, vull dir, la baieta... Ai, em menjo els bacteris, em menjo la brutícia. Si tu vas refregant la baieta, ara ho feia servir perquè m'ha caigut una gota al terra, pam. No, ara el marbre, pam. Ara m'ha caigut una mica d'oli. A veure, després passa que quan tu vas als bars i passen aquella baieta, fa una olor...
Una farum, nena.
A piscina caducada.
No feu això a casa vostra. I a més, cal renovar-la, segons diu l'expert amb qui he parlat, que no us el presentaré, un cop al mes.
D'acord, un cop al mes,
d'acord.
Penseu quan fa que les teniu. Va, dit això.
Jo sóc el monstre de les galetes,
Cada setmana.
Quan ja veig que fa mala pinta, dic a la merda, tu.
També es poden rentar, però
jo la rento cada setmana.
Molt bé.
Però quan veig que estan velletes, les velletes...
Doncs un cop al mes les hauríeu de renovar. Dit tot això, ara ja tenim tot el que necessitem per deixar com nous els nostres electrodomèstics. I ara...
Aspiradora, nenes, això.
Només ens cal bona música. També hem de tenir algunes cançons que valguin una mica la pena en aquesta secció. Va, començarem netejant el forn.
T'has redimit una mica.
Veus? És que havia de compensar. Com diu, una de cal i una d'arena. No sé, la Marta Pérez Verge com ens diria que
s'ha dit
això.
Una de freda i una de calenta.
Ai, clar, és veritat. Doncs això, una de freda i una de calenta. Va, començarem netejant el forn. Si fa temps que no ho feu, segur que hi ha unes taques negres que no sabeu d'on han sortit, però que, per si en teníeu algun dubte, no haurien de ser allà. Aleshores, com es treuen? Li hem preguntat al nostre conseller domèstic, Jordi Ávila, serà el nostre guru a partir d'ara, i ens ha proposat dos sistemes.
Amb una mica de vinagre de neteja i bicarbonat, això ja farà una reacció i farà un petit granulat que anar fregant, ens farà que marxi tota aquesta greixina i totes aquestes impureses que té el forn. Quina és la proporció? Mira, serien 5 o 6 cullerades de bicarbonat i un bon raig de vinagre, ja veureu que allò tot allò fa una barromera, i amb aquella barromera anem fregant el forn. Després, una altra manera de netejar-lo és agafar una safata Pírex, ficar allà el vinagre blanc i el bicarbonat i fer una escalfada al forn a 90 graus durant mitja horeta. Parem i deixem que aquell vapor vagi actuant. Quan es refredi, passem la baieta, aixuguem bé i el deixem a punt per treballar el dia següent.
Que en el fons el que estàs fent és una piròlisi.
Exacte. Però això és pels forns que no tenen aquesta opció, que són la major part de forns, excepte els que tenen menys de 8 anys.
Hi ha un tema que és també un triangle de les Bermudes de la neteja, que és les taques que queden entre vidre i vidre del forn.
Ara veuràs.
Has desmuntat tota la porta, risc de no poder-la muntar i quedar-te sense forn.
I això té solució?
Sí
que em preocupa.
Desmuntar-lo i no saber-lo tornar a muntar. A mi m'ha passat.
Ara en parlarem de les portes perquè s'han de netejar, però tornant a això, com netejar la part de dins del forn, atenció amb el que ens diu en Jordi sobre el tipus de fregall que hem de fer servir, perquè no val qualsevol.
Tots fem servir aquell fregall de color groc amb aquella part més agressiva de color verd, i tenim fregalls on veurem que segons la tonalitat seran per coses més agressives o menys. Tenim un fregall, per exemple, de color blau, que aquell no és tan agressiu. I per al forn seria important utilitzar coses que no siguin agressives. Aquelles parets que tenim al forn les hem de mimar perquè és la caixa mestra d'aquest aparell i no les hauríem de rascar i mai fer servir ni rasqueta com la que faríem servir per la inducció ni res. De fet, el fregall allà dintre el forn no hauria d'entrar, però si ha d'entrar, que sigui un específic.
Val? Dieu nanes.
Una baieta light.
Nana fora. Nana,
però n'hi dieu així, no, també? Sí. El nanes jo li dic és el que és de metall. El de metall,
d'alumini.
Sí. O sigui, hi ha com gradacions, no?
Erradiqueu-lo per netejar el forn, eh?
El groc, el blau, el verd i el nanes.
Sí. Exacte, doncs el més suau que pugueu fer servir. Si no volem arribar al punt, de totes maneres, d'haver de rascar, cada vegada que fem servir el forn hauríem de deixar que refredés i a continuació passaré un drap humit. És així de fàcil. Serà més fàcil treure les taques just després de cuinar que si esperem, doncs, no sé, 3 mesos. Exacte, com seria el cas del tel, o com jo abans d'aquesta secció. I cada quan hem de fer la neteja del forn?
Depèn de l'ús.
Jo diria
depèn de l'ús.
Un cop al mes.
Mínimament. Un cop cada 2 mesos.
Però depèn mínimament. De l'ús que se li
doni. Un cop la setmana.
Que em fos, home. Segons el Jordi, només que fem servir el forn un dia a la setmana per fer una pizza el divendres,
sí.
Estem tirant curt, eh? Què vol dir que diu? Tu fa servir què? Més o menys?
No, que ja només fent una pizza hem de...
Només fent una pizza a la setmana hauríem de fer, però no, ja veureu.
Si no, per això us hauríem de comprar l'air fryer i fer servir menys el forn, que gasta menys.
També aprendrem a netejar.
Però és molt més fàcil netejar un air fryer.
Això és veritat.
Doncs hauríem de fer la neteja a fons, almenys una vegada cada 3 mesos.
Ah, vale. Perfecte.
Ara, clar, si el feu servir habitualment, llavors hem tirat curt. I a fons vol dir fer tot això que acabem d'explicar i també treure i netejar les reixes que aguanten les safates i desmuntar... Carlos.
No, però hi ha una pregunta.
Carlos, et pots esperar que acabi de parlar?
No, el veig.
Jo estava aixecant la mà, però...
No, però jo l'he vist...
Podria esperar-me.
Clar, no.
No, un moment. Una cosa és aixecar la mà i l'altra cosa és anar fent...
Carlos, una cosa, el forn. Sí. El forn a quina temperatura el poseu, com a mínim?
180.
180.
A quina temperatura es moren els microbis?
A partir de 60.
No? Si diuen, vas de bullir l'aire, si bulls...
Llavors... Però no és només per matar microbis, és per treure aquelles taques incrustades negres que no marxen.
Estètica.
Bueno, sí, carinyo. Bueno.
Dels creadors de Jo no contagiu, arriba a quina temperatura es moren els microbis.
Brillant. Bé,
és que així no hem de netejar res, clar.
No és que estigui a més de 100 graus, no.
Carles, jo tinc una pregunta. Tu, quan fas una pizza al forn,
sí.
tu veus la pizza des de fora?
Sí.
Bravo, no, bravo.
Perquè és una molt bona pregunta.
De moment, sí.
Perquè si fa molt de temps que no desmunteu els vidres que es poden desmuntar...
Neteja parabrises, nano.
Arriba un moment en què no veus el que hi ha dins. Llavors, jo ho he fet...
Veus el fum directament ja quan està cremant-se.
És que raro que he d'encendre la llum i no he de fallar enfocar amb la llanterna del mòbil per veure. Si els vidres estan nets, es veu perfectament el que hi ha dins i si el formatge ja s'ha fos. I és tan senzill com fer un clic... Treus els vidres?
Això deu ser el teu forn.
Que és molt senzill, de debò, els vaig rentar. Escolta'm,
Marta, t'he de fer una crítica. Les persones que comencen dient, quan tothom diu, això és molt complicat, dient, és tan senzill com fer un clic, dius, ja està.
Mira.
És, són, no, 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 mateix tipus de persona que dieu, salva, no, una miqueta. Farina, el que tu vegis.
No, 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 jo...
El no sé què, el que et demani. Mira, aneu...
No,
aneu
mira, us he dit la recepta del bicarbonat i del vinagre, les 6 culleretes de bicarbonat, i ara no me'n recordo quins de Julinet, no recordo la proporció de vinagre, però jo intento ser precisa. Només us dic que això del clic del vidre m'ho va dir el Jordi, i jo vaig provar aquell vespre a casa meva, també dubtant d'ell, i t'asseguro que va ser molt senzill.
Per desmuntar-lo. I muntar-lo també?
Igual de senzill. Val. És que faré un vídeo i us el compartiré.
Fes-ho, fes-ho, fes-ho.
Ja que depèn de la marca i dels anys que tingui el forn, evidentment.
Clar, clar.
Tot aquest periple del forn, quan et va costar de temps? Quan vas tardar?
A veure, és que jo feia molt de temps que no netejava
una
estamina.
Però més o menys una forquilla.
Des que va néixer el
seu fill.
Més d'una hora. Sí. Vaig fer dos dies. Un dia vaig fer la part de fora i els vidres, i un altre dia, per cap de setmana, vaig fer la part interior. Però jo us dic que si ho feu habitualment i cada vegada que feu servir el forn passeu una velleta humida, no haureu d'estar mitja hora rascant. En 10 minuts ho tindreu. Va, acabem el capítol forn amb un error garrafal que, segons el Jordi, no hauríem de cometre mai.
El que sí és pecat mortal i targeta vermella és guardar aquella paella famosa amb oli. Punt 1, perquè l'oli el que fem és que quedi ranci, perquè està en contacte amb l'oxigen i es farà malbé. I, a més, moltes vegades acabem de fregir aquell escalopí per la mainada o aquelles croquetes i la fiquem calenta dintre el forn. Aquell oli el que està fent és fumejar allà dintre i engreixinar-nos tot el forn.
Doncs no podem fer servir el forn com a des de paelles amb oli.
Sí, és el que faig.
Feia, o no? Home, jo.
Sí.
Oi, tant. Fatal,
amb
això,
eh? Del forn.
Amb oli. Sí, home, clar. Si tu fas croquetes, per exemple,
clar.
I tens l'oli allà ple... O sigui, que li has posat...
Pot, però l'oli pots tirar en un recipient.
Sí, però igualment el guardo dintre el forn.
Doncs no.
Clar, clar, no, és que el tema és que no el vull tenir per allà a sobre.
No, el poses en un pot i en tapa.
Sí. També és veritat.
Ja te'l regalaré, Carot.
Compra-me'n un
doncs,
de regalar.
Carot, targeta vermella i espero que a partir d'ara ja no ho facis, això, eh?
Doncs no ho faré més, Marta. Prometo no fer-ho més. Demà o demà passat, segona entrega amb com netejar l'air fryer.
I molts més electrodomèstics, ja veuràs, no acabarem ni a l'air
també.
Fran Domènech.
I els clients, que estan molt atents al que ha explicat la Marta i també el Jordi Ávila, demanen ja, la Maria Àngels ens demana concretament, si us plau, m'agradaria saber com netejar els fongs que es fan per la humitat als racons de la dutxa. Si li vols demanar al Jordi, Marta...
Marta, t'has apuntat, la proposta de l'Estel?
Cada quan s'ha de netejar el Satisfyer.
Ai, va. Cada dia, fill.
100 graus, bullit.
Em poseu massa feina, però va, intentaré arribar a tot.
És un electrodomèstic, perdoneu.
Mira, l'electrodomèstic, coses íntimes, això ens ho deia sempre l'Helena Crespi, s'ha de rentar al moment després, amb sabó, neutre, si possible, assecar-ho i com a molt una miqueta de lubricant en base aquosa i ho guardes. Quants anys, 4 anys de fer un programa de sexe?
Sí,
mira el que s'aprèn, eh?
Molt bé.
Marta, ens sentim demà.
Demà, gràcies. Vinga, va.
Fran Domènech, què ens diuen els nostres oients a través del 607-070-901? Recordem que hem d'entregar un lot gentilesa de Virgínies.
Sí, que parlàvem de mossegar ungles, hi ha gent que ens ha explicat quan se les mossegava, els remeis que va trobar, com per exemple l'Anna que diu, mira, jo per anar a mossegar-me les ungles el que faig és menjar xiclets o caramels. No explica quin tipus de caramels, però diu que això li va molt bé.
Com en Cruyff.
Sí, jo sí, també vaig començar i em va passar el mateix, que era la mandíbula. El dentista em va dir, fora els xiclets, que t'estàs menjant. Sí,
mira, Anna.
El remei que la
doctora Vallès
malament,
diu.
Tot malament.
Sí, tot malament. La Montse diu que va deixar de mossegar-se les ungles per vergonya, perquè li feia vergonya ensenyar com portava els dits i diu, deixo de fer-ho. Com el Sergi, que ho feia des dels 4 anys, va arribar als 18 i diu, per estètica, jo deixo també de mossegar-me les ungles. Atenció a la Pilar, que ara està jubilada, però ha estat professora de biologia a secundària i explica que els hi feia fer doncs, pràctiques als seus alumnes amb la lupa binocular, que és un microscopi, bàsicament, i els hi feia doncs, observar ungles. I que la majoria dels seus alumnes, gràcies a veure tots els microbis, no com els del forn, Balaibert, tots els microbis que hi havia a les ungles, la majoria van deixar de mossegar-se-les i se les van...
Veure Sant Jordi per aquesta senyora.
Això és tremenda. Corren vídeos d'aquesta que fan allò i aquella quis que surt, però clar, per xarxa no et creu res, evidentment, i aquells, aquells coquets movents...
Real. Real.
Vols que entreguem el premi?
Per favor, a veure, Brigitte l'amor, un número de l'1 al...
De l'1 al 94.
El 17.
Molt bé. Ostres.
Tira enrere, tira enrere.
Sí, molt enrere, eh? Mira, el Quim que diu, jo per no mossegar-me les ungles em vaig deixar perilla, va deixar pareta, barba, ah? I així m'encargolo els pèls de la barba i ja no em mossego les ungles.
No, parella jo no, eh?
Enhorabona, el Quim.
Va, us deixo marxar a les sobretauleres, Estel Soler, Brigitte Lamour, amb un consell per netejar els fongs d'humitat. El millor és el lleixiu en un spray i treure amb un paper. Ens ho diu en Ramon Pérez a través del nostre WhatsApp. Ramon, ja ho investigarem.
Pérez. Molt bé.
Estimades, gràcies. Fins
bona
la setmana.
Bona setmana.
Esther Vallès, Marta del Cor, Fran Domènech, Carlos Baraeber, gràcies.
Gràcies a tu, salut.
Una pausa i a la tornada. Homes, també molt atents al que farem, eh? El sol pel viar, que això sembla que sigui una cosa de senyores que parim, i no. El sol pel viar, que aguanta tots els òrgans. Alguna cosa teniu, no? Aquí dintre també, vosaltres?
Sí.
Doncs de seguida parlem del sol pel viar.
La tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisenda Caró.
Hola, Héctor. Que bé que al final et quedis a viure a la costa. Si vols, et truco quan tinguis un moment i t'ho explico tot sobre la domiciliació de la nòmina i la tele que donem. Et sembla bé? Una abraçada.
Si tens algú que t'acompanya, tot és possible. Tu i jo, nosaltres, CaixaBank. Informa-te'n a caixabank.cat.
Búscalo más vital, no más.
Lo que es necesidad, no más.
Y olvídate de la preocupación.
Sent l'emoció del Disney Music Festival a Disneyland París del 19 d'abril al 7 de setembre. Reserva ara durant la setmana màgica del Con Viatges i submergeix-te en la màgia de la música. Preu de referència 127 euros per persona i nit al Disney Hotel Cheyenne. Entrades incloses, subjecte a disponibilitat. Consulta les condicions. Vine a Disneyland París amb el Con Viatges volant a Iberia. El Con Viatges, sabem de viatgers.
Hola, Helena. A la nova feina puc teletreballar al 100%. Així que, res, deixaré la ciutat. Ho volia aprofitar i portar-vos la nòmina. Que a més doneu una tele, oi? Gràcies.
Si tens algú que t'acompanya, tot és possible. Tu i jo, nosaltres, CaixaBank. Informa-te'n a caixabank.cat.
Vine a la jornada de portes obertes de la Salle Campus Barcelona el dissabte 25 de gener. Descobreix tots els graus i coneix els nostres alumnes.
Inscriu-t'hi a salleurl.edu. La Salle Universitat Ramon Llull. Be real, be you.
Ja us dic una cosa. Ahir vaig començar a pensar a dedicar-m'hi i al principi la cosa era com petita. Però hi he donat unes quantes voltes i potser m'hi llenço de cap. Que les coses comencen així, que sembla que no, però al final esdevenen quelcom molt, molt important.
Amb 20.000 euros al mes durant 30 anys, fins i tot els teus somnis més petits es poden fer grans. Eurodreams, sigues qui vols ser. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Una carta del Mickey dels 5 segons, plena de paraules, petons i ganes de jugar. La descobriràs al llibre La carta viatgera, a la venda a la botiga 3CAT i als punts habituals.
Vender mi cotxe, et comprem el cotxe. Vender mi cotxe, et comprem el cotxe. Vender mi cotxe, et comprem el cotxe. Vender mi cotxe. Compromís de pagament en 24 hores i si tens una oferta, vine i te la millorem. 100% garantit.
Vendermicotxe.es. Som al carrer Rocafort 78, prop de l'estació de Sants, Sabadell i Cornellà.
Escoltes la ràdio al taxi? Vols guanyar més diners? Doncs apuja el volum perquè aquest anunci t'interessa. Registra't avui com a conductor a Uber.com i condueix sense comissió fins al 31 de maig. Accedeix a més clients i guanya més diners amb el teu taxi. Uber. Puja. S'hi apliquen condicions.
En la venda del teu cotxe, com en tot, pots ser un loser o un pluser. Un loser no valora el seu temps. Un loser es deixa embaucar amb ofertes de compra que no es respecten. Vols ser un pluser? Vine directe a Ocasión Plus per rebre sempre la millor taxació, pagament a l'acte i sempre amb una transparència total.
Ocasión Plus. Ja som més de 200.000 plusers. T'hi afegeixes?
Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
Som 3CAT.
De 4 a 7. La tarda de Catalunya Ràdio. Amb Elisenda Carot.
22 minuts i seran les 6 de la tarda. Senyors i senyores, i és intencionat, aquests senyors i senyores, parlem de sol pel viar, perquè normalment l'atribuïu a les senyores que estem embarassades, a les que hem de parir, a les que ja hem parit, però és que els senyors també teniu sol pel viar, eh? I també teniu òrgans que ha d'aguantar alguna cosa. Fins no fa gaire, el Sol Pelvià era un gran desconegut per la majoria. Per sort, cada vegada en sentim més a parlar, però gairebé sempre, ara us ho deia, ho hem associat a dones, a embarassos, a pèrdues d'orina. Per això molts us sorprendreu quan us digui que els homes també teniu Sol Pelvià, que aquesta part del cos té un impacte directe en la vostra vida sexual i que els problemes del Sol Pelvià poden afectar a tothom, independentment de l'edat i del gènere. Hi ha moltes coses que no sabem i que volem aprendre, i per això avui hem convidat el doctor Jean-Claude Perrot González, del Servei de Medicina Física i Rehabilitació de l'Hospital de Sant Pau. Hola.
Hola, bona tarda.
Com estàs?
Molt bé. Vosaltres?
Molt bé. Em practiquen el Sol Pelvià. Mira, ara fent Kegel.
Ah, mira, molt bé. Llavors, això vol dir que ja eres una professional de la...
Soc molt professional, molt professional. A la doctora Irene Mora, del Servei de Ginecologia i Obstetrícia de l'Hospital de Sant Pau. Hola, Irene.
Hola, bona
com estàs?
Tarda.
Benvinguda a la tarda.
Aquí, amb ganes de parlar amb vosaltres.
I la fisioterapeuta Marta Cardús. Marta, bona tarda.
Encantada.
Home, jo he de dir que a mi m'ha salvat la vida la meva fisio, del sol pèlvic. M'ha ajudat moltíssim. T'ha passat?
Bueno, passa... Sí, amb les pacients, depèn de quina, va molt perduda i som potser els que ficaran una mica llum a la foscor.
Irene, què és el sol pelvià i per què serveix? A veure, comencem per l'inici, per les beceroles.
Home, pues sí, jo crec que és un bon inici perquè, de fet, jo crec que si li preguntes a molta gent què és el sol pelvià, no t'ho sabria definir bé, no? Saps que és algo que hi ha per allà baix, però no saps molt bé com va.
Saps què em va passar? Vaig anar a un gimnàs aquí al costat i vaig dir, jo és que aquest exercici no el puc fer perquè estic en rehabilitació de sol pelvià i no puc estar saltant amb aquest impacte. I em va dir, què és el sol pelvià?
Pues m'ho crec perfectament.
Un entrenador de sala, Sí. I vaig pensar, hosti, em vaig desapuntar el mes.
Home, això com a entrenador potser ho hauria de saber una mica. Però és veritat que no som prou conscients de lo que implica, no?, el concepte sol pelvià. Com a definició, doncs podríem dir que és tot el conjunt de tant de músculs com de lligament, com de fàcies, que les fàcies són uns teixits que recobreixen tots els òrgans de la pelvis i que tenen una doble funció bàsica. La primera seria de sostén, de suport, no? És la part que tanca tota la pelvis i tot el tronc, de fet. I aquest sostén és el que ens permet, doncs, que totes les vísceres de la pelvis, que són la bufeta, l'úter i el recte, doncs estiguin al lloc que corresponen. I això no només és important perquè estiguin al lloc que toquen, sinó que estiguin al lloc que toquen implica que funcionin bé.
I amb el to que toquen.
I amb el to que toquen, això. O sigui que tot estigui en un equilibri i en una indemnitat en quant a que no hi hagin lesions, que no hi hagin defectes de funció de totes aquestes estructures, sobretot la musculatura és superimportant, és bàsica, pues farà que siguem capaços d'aguantar l'orina en el moment que no s'ha d'escapar o que aguantem els gasos o que les parets de la vagina estiguin on toquin i no notem una bola entre les cames.
Jean-Claude, associem el sol pelvià a les dones, ara ho deia a l'inici, però clar, els homes també en tenen. Fa les mateixes funcions que en les dones? Recte i bufeta, úter, entenc que no.
Fa una part de les mateixes funcions i si és veritat que encara que hi ha diferències entre sexe, l'organització i la distribució de la musculatura i els òrgans pèlvics són diferents. Les dones tenen úter, els homes tenen pròstata, són procediments molt diferents, s'afecten de forma molt diferent i anatòmicament l'estructura òssia és diferent. La pelvis femenina és molt més ampla, això vol dir que la cestella pèlvica, muscular, facial és molt més ampla en les dones que en els homes. Això pot, també és veritat que la uretra femenina és més curta, la uretra masculina és més llarga i això pot donar que la prevalència de disfunció del terra pèlvic sigui diferent.
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 Irene.
No, jo voldria, no, amb tot això que ha dit el Jean-Claude, és reforçar una mica el concepte, que és veritat que les dones són més vulnerables, per això que ha explicat el Jean-Claude, que la nostra pelvis és més oberta i té més forats, per on ha de sortir l'uretra, la vagina, i per això ens dona, no, que aquests problemes siguin molt més freqüents a les dones que en els homes.
Normalment sentim a parlar del sol pelvià quan hi ha problemes, precisament. Per què de vegades es debilita aquesta part del cos? Marta, com podem saber les dones si tenim debilitada o, al revés, superestimulada aquesta zona?
Val, jo crec que primer hem de diferenciar la força i el to. És a dir, el sol pelvià és un múscul, llavors ens hem de fixar si la força està correctament i si el to i té un bon to o té massa to. Llavors, si algú té dèficit de força, li falta força en aquest sol pelvià, el típic exercici de Kegel, no sap fer el Kegel o té poca força de Kegel, són més problemes de pèrdues d'orina, de les relacions no les acaba de sentir correctament, pèrdues de gasos, de vegades en alguna pèrdua fecal, també poden tenir problemes com sequetat durant les relacions. Llavors, aquests són alguns problemes que es poden donar per pèrdua de força. També, si hi ha pèrdua de to, es poden donar altres problemes, també molts símptomes semblants, com he dit, per les relacions no tenir tanta sensibilitat, tanta sensació de poder arribar a un orgasme. Mm-hmm. Llavors, són petites cosetes que ens informen de que el solc pelvià està funcionant, no està funcionant del tot bé, però de vegades no funciona bé i poden haver-hi, no poden haver-hi símptomes.
I quan hi ha massa to?
Quan hi ha massa to, arribem a aquest problema de el típic tinc dolor durant les relacions, o de vegades s'ajunta molt el no tinc força amb tinc molt to. És a dir, algú pot venir per molt dolor durant les relacions i penso, hòstia, tindrà una força de collons. I és que no sap contraure aquell solc pelvià, perquè al final és un múscul contracturat. I que no... d'estar contracturat vol dir que no té força a vegades, també. Són coses que s'han de mirar.
Els homes, mateixos símptomes?
Más o menys, però volia afegir de que la musculatura del terra pèlvic, del solc pelvià, és la mateixa... és el mateix tipus de múscul que tenim als braços, que tenim a l'esquena...
Que si tens una contractura també és disfuncional, no?
Sí, és musculatura esquelètica. És musculatura que tu la pots controlar. Però és el que jo dic a la meva consulta moltes vegades quan intentem adiestrar el pacient de l'entrenament del Kegel. Quan anem al gimnàs, tenim ple de miralls per veure on està el bíceps. Però la musculatura del terra pèlvic ni amb un mirall la podem veure. Llavors, l'entrenament ha de ser adiestrat o ensenyat per una persona que t'ensenyi la teva propiocepció del terra pèlvic. Perquè tant el dèficit o debilitat muscular com la hipertonia muscular és l'abordatge és diferent. Mm-hmm. Si tenim un múscul a plena contractura, no li podem demanar: mira, fes un isomètric, fes una contractura muscular. Si ja tenim el múscul, treballant al 100%. Uh-huh. Llavors, hem de primer aprendre a relaxar...
A fluixar-lo, no?
...per poder ensenyar-li a fer una contracció que sigui efectiva. Per això, moltes vegades, hi ha tractament que no arriba a un lloc, perquè hem d'aprendre a relaxar i a contraure.
Marta, digues. Irene, perdona.
No, jo el que volia afegir també és la importància de conèixer la nostra anatomia. O sigui, no? Bueno, jo parlo sempre des de la base de les dones com a ginecòloga, però les dones ens hem de conèixer. O sigui, hem de ser capaces de posar els dits a la vagina, intentar fer el Kegel, veure si hi ha un canvi, no? en aquesta força. Això és relativament senzill d'evidenciar. No? O sigui, no, és veritat que, clar, sempre la supervisió i tota aquesta informació que ens pot donar un professional és superimportant, però jo crec que d'haver-hi un mínim, un bàsic, que és que tu mateixa siguis capaç d'explorar-te i ser capaç d'intuir una mica la teva capacitat de contracció.
Bueno, per acabar aquest tema, jo molta gent que de vegades dius, anem a contraure el solc pelvià, i clar, és el que hem dit al principi, la gent no sap on està el solc pelvià, perquè tampoc en els llibres d'anatomia no ens ha sortit on està el solc pelvià, quins músculs hi ha, com contraure-ho. Llavors, el primer cas, a vegades, per tots aquests tractaments que potser després parlem de totes les patologies de solc pelvià, el primer és autoconèixer i saber què és el solc pelvià, on està, quins moviments fa, com el puc veure'l, perquè al final molts solc pelvians de molta gent és que no estan dins de l'esquema corporal, no estan, el cervell no està integrat perquè no els veu, no els toca ni els activa.
Llavors, interessant.
Llavors aquí és al principi l'hem de ficar l'atenció. Quin és el millor tractament per començar a ficar-se en el món del solc pelvià? Mirar-te la teva vagina, mirar-te la teva vulva, mirar-te l'anus, veure... Cada vulva és diferent. Veure en el teu cas, si jo te la fes dibuixar, tu com et dibuixaries bé? Et sabries dibuixar bé la separació que hi ha entre el teu anus i la teva vulva? Et sabries dibuixar com són els teus llavis externs i interns? Molta gent no. I això és el primer pas perquè el cap sàpiga a on li hem de ficar el focus quan jo demano un Kegel o un exercici, qualsevol exercici que demanem a consulta.
Ara parlaves, la Marta parlava dels problemes sexuals o les relacions sexuals que ens pot donar en el cas de les dones. En el cas dels homes també afecta el to del solc pelvià?
Sí, el to del solc pelvià pot donar diferent. A nivell, a l'esfera de relacions sexuals, podem tindre disfunció erèctil, problemes d'ejaculació precoç, inclús incontinència d'orina.
Ostres.
I clar, el que passa és que jo crec que els homes som una mica més pudorós i no diem res.
I callem, no? O calleu,
sí,
vaja.
Diguéssim que estem parlant d'algo que no es parla al bar. Tampoc es parla a la cadira del bus.
Clar, és que les dones ho parlem més, no?, entre nosaltres.
Diguéssim,
aquest component social, eh?
Està més vist que les dones tenen incontinència, com una normalitat. Però els homes no. I això és el que jo crec que els últims anys s'ha anat destapant una miqueta.
Irene, quina relació hi ha entre l'embaràs i el sol pelvià?
Ui, moltíssima, moltíssima, perquè, de fet, l'embaràs i el part, sobretot, doncs, són els moments en què el sol pelvià és més vulnerable. Durant l'embaràs, doncs, hi ha dos factors. Un és doncs, el creixement del fetus dins de l'úter, no? Això suposa un increment bestial sobre tota aquesta musculatura del sol pelvià, no? Si no, és, la patologia del sol pelvià està molt relacionada amb un increment de la pressió dins de l'abdomen de manera continuada. Uh-huh. Llavors, la gestació, doncs, bueno, és un increment progressiu durant 9 mesos que va a pitjor, no?
Tot el aquesta... clàssic dels últims mesos de la gent, oh, és que tinc molt de pipí.
Clar, sí, sí, perquè clar, la pressió a nivell del teu, la teva pelvis és màxima i aquest múscul està a tope de resistència, no? Aquest múscul, aquesta fàscia, tota l'anatomia. Uh-huh. I també hi ha un altre factor, que són tots els canvis hormonals, no? Hi ha increment d'hormones com la relaxina, la progesterona...
La relaxina fa, diguéssim, que tot s'estovi perquè a la llarga s'estovi a nivell musculoesquelètic, eh? Perquè pugui sortir una criatura per allà, no?
Això mateix, sí, sí. Posa les condicions idònies dels teixits per afavorir el procés del part vaginal. I això, pues, bueno, pues, també és un altre factor afegit a l'increment de la pressió que fa que aquest múscul que està, pues, això està aguantant tota aquesta pressió a sobre es trobi més dèbil que abans de la gestació. I després arriba el part.
Anava a dir.
Que encara és pitjor la situació, no? O sigui, bueno, doncs passa el cap fetal, el cap del fetus per la vagina, el múscul a la boda de l'anus, que és el múscul més important del sol pelvià, experimenta una distensió bestial, molt exponencial de lo que és la normalitat. Inclús, doncs, en aquest procés, aquest múscul pot arribar al límit de la seva resistència, es pot arribar a trencar. I, bueno, pues això ens crea, pues, un factor de risc superimportant perquè en un futur més proper o més llunyà, pues, aquesta dona acabi desenvolupant problemes com, per exemple, sobretot el de prolapse.
Prolapse és la caiguda de la bufeta.
És la caiguda de les parets de la vagina, que pot ser la paret anterior on recolza la bufeta, de la part més apical, que seria la part superior, que llavors suposa un descens de l'úter, de la part posterior de la vagina, on recolza el recte, o combinació de dos i totes les parets. O sigui, és una situació anatòmica totalment distorsionada.
I després passa allò de moltes amigues que tinc, que ja han parit, diuen, no, és que després tinc com la sensació de que se m'escapa el pipí, o la sensació permanent d'orina, o inclús pèrdues d'orina, i això ho hem de treballar des de la fissió, no, Marta?
Sí, sí, exacte.
Què s'ha de fer en aquests casos?
Primer de tot, bueno, tu has dit postpart, com pèrdues d'orina postpart. Primer de tot, s'ha d'esperar que la dona ha pogut fer abans una rehabilitació de sol pelvià i ha comprovat que abans durant l'embràs i abans del part tot estava bastant bé. Llavors, després, durant el postpart, s'ha de mirar, hi ha pèrdues d'orina. Es poden donar per dues formes. Normalment, durant postpart, és més una pèrdua d'orina que li diem una pèrdua d'orina d'esforç. Mm-hmm. Què vol dir? Que degut a un esforç, degut a una tos, degut a una hiperpressió abdominal, aquest sol pelvià o aquesta faixa abdominal o aquest diafragma, diguem-ne, bueno, explico abans, que fisio sol pelvià no només tractem la musculatura del sol pelvià, tractem una mica tot el complex abdominopelvià. Tractem diafragma, que estigui bé, no estigui enganxat, hi hagi un bon to d'aquest diafragma, es mogui correctament, perquè va una mica igual que el sol pelvià. Quan el diafragma baixa, sol pelvià baixa. Quan el diafragma puja, sol pelvià puja. Llavors, després tractem la faixa abdominal, la musculatura profunda de l'abdomen, que ens ajuda a protegir les lumbars i a sostendre bé aquestes pressions que arriben a l'abdomen. Llavors, depèn de com aquest estigui actuant, aquest sol pelvià ha de suportar més pes o ha de suportar menys pes. I després ve el sol pelvià. Llavors, si una de les tres no està funcionant correctament, hi ha alguna lesió, és quan es poden donar aquestes pèrdues d'orina. És una mica que si tots els tres estan perfectes, tot va de perles, però si un falla, una mica boicoteja els altres i fallen tots.
Llavors, i entenc que això es pot fer en una valoració, en una visita a una fisio.
Ja es comença a xerrar els problemes que es tinguin o no els problemes. Es pot fer una valoració sol pel bé encara que no hi hagi problemes. Al final, com les proves de les valoracions de ginecologia anuals, les fisios de sol pelvià també és una mica passar un ITV de com està aquesta musculatura. Es pot fer tenint símptomes i sense tenir símptomes. Llavors aquí es valora això, diafragma, faixa abdominal i sol pelvià. Està tot bé? Doncs no haurien d'haver-hi pèrdues. Si hi ha pèrdues, potser és algun més, algun problema anatòmic, algun prolapse, i llavors és el que s'ha de valorar en si. Hi ha molts problemes, i de vegades per parts. El problema generalment és per tot. És que al final, durant la part, el diafragma no baixa del tot bé perquè tens el nen allà tocant costelles i ja hi ha una mica d'hipertor de diafragma. La faixa abdominal, hi ha hagut aquesta diàstasi natural. Tampoc, si no has fet molt els exercicis correctament o alguna cosa, també pateix aquesta faixa perquè es va elastificant per deixar passar el nen. I el sol pelvià durant el part té el seu trauma, però al final és el que deia la Irene.
Vols afegir alguna cosa, Irene?
No, em sembla correcte. Sí, és molt important la coordinació que has dit, la Marta, abdominopèlvica, és fonamental, també.
Jean-Claude?
Sí, puc afegir alguna coseta més per insistir en medicina i sempre que tenim estem acostumats a diferenciar per òrgans i sistemes. Però quan parlem del terra pèlvic, del sol pelvià, no és només el que hi ha sota la pelvis allí, no. Això depèn de tot el que hi ha al tronc. Diguéssim que el tronc, des de lo que és la cintura escapular a la cintura pèlvica, hi ha un moviment de pressions, de líquids, de volums, sempre hi ha un moviment continu dels budells, la bufeta, l'úter, el ciclo menstrual, inclús la mida de la pròstata. Llavors, tot el, diguéssim, la postura fisiològica de tota l'esquena, la lordosis lumbar, la cifosis dorsal, la lordosis cervical, la rotació dels malucs, també influeix en la tensió o en la relaxació del terra pèlvic. Diguéssim, imagina que les teves mans són en terra pèlvic i portes una bossa plena d'aigua. I tu has d'intentar separar les mans per intentar buidar una mica de pressió sense que surti el que no vols. Perquè podem diferenciar. Per exemple, estem parlant sobretot d'incontinència d'orina, però també tenim incontinència fecal. També forma part del terra pèlvic. Però imagina la complexitat que té aquesta musculatura i intenta omplir-te les mans en aigua e intenta obrir-les i que només surti l'aire.
No es pot.
No es pot. Però l'esfínter anal sí que pot.
Això pot filtrar-ho, diguem.
Si tu pots saber si és un gas, si és un sòlid, o si has d'anar corrent perquè la cosa està més líquida, no? Pues tu pots detectar tot això. Llavors, la complexitat de l'estructura muscular en la que estem parlant, o l'estructura anatòmica, és una de les més altes que té el cos.
De seguida parlarem també, perquè associem problemes del sol pelvià a la gent gran.
Bueno, és veritat, perquè l'edat és un factor de risc molt important. O sigui, bueno, jo sempre explico que en aquest tema, les disfuncions de sol pelvià, la dona fa com una carrera d'obstacles al llarg de la seva vida, no? Tu comences, neixes i tens un tipus de teixit, que això ja és algo que et toca, doncs, teixit més resistent, teixit més laxa, això ja és algo congènit, no? Que per això també aquí explicaria la importància dels antecedents familiars. Si la teva mare, doncs, té problemes d'incontinència, prolapse, doncs, tu tens més punts, probablement per aquest tipus de teixit. Arribes a l'edat adulta i, bueno, doncs tens un embaràs o tens tres. Ara les dones són mares a edats més avançades. Això també suposa un major impacte en quant al problema de les disfuncions sexuals. A sobre, igual, doncs tens un part complicat que potser s'ha d'instrumentar. Fas un increment de pes important, arriba la menopàusia, on perds els estrògens, que això també fa un deterioro dels teixits. O sigui, anem sumant coses.
Anem sumant obstacles. Fem una cosa, a la tornada al butlletí, ara sentireu quatre anuncis, anem al butlletí informatiu, i a la tornada voldré ampliar aquest paper que juga la menopausa. Consulta, si teniu alguna consulta en concret, 93-201-7474, 93-201-7474, butlletí informatiu. Acabem el Sol Palvià, de seguida anirem als Estats Units amb en Francesc Garriga, que ens expliqui l'última de Trump.
Aquestes festes t'has adonat que la teva mare ja no pot estar sola i necessita ajuda? Contacta amb Cuideo i t'assessorem sense compromís. Cuideo. Atenció a domicili de qualitat.
Al febrer, vine a BCN Clàssics.
Celebrem el 50è aniversari dels 12 violoncel·listes de la Filarmònica de Berlín amb obres de The Beatles, Astor Piazzolla, John Williams i molts més.
I ens emocionarem amb Midori i l'orquest de la Suisse Romande i la gran consagració de la primavera de Stravinsky.
Més informació a bcnclassics.cat.
A Catalunya Ràdio tornem a celebrar el Dia Mundial de la Ràdio al teu costat.
El dijous 13 de febrer venim amb tu.
Tornarem a fer els nostres programes on ens proposeu els oients.
Farem la ràdio al menjador de casa teva.
Allà on vulguis, amb tots nosaltres.
I fins i tot podem canviar de país.
El Dia Mundial de la Ràdio ens multipliquem per arribar on ens proposis.
Fes-nos la teva proposta a catradio.cat.
Arribarem fins on ens digueu.
Catalunya Ràdio.
El dijous 13 de febrer...
Venim amb tu. A casa.
Amb el patrocini de Caprabo. Preus bons sempre.
En Titó se'n va d'excursió a l'Àrtic.
Mira, és una morsa.
Troba el llibre a la botiga 3CAT i els punts habituals.
De 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisenda Carot.